4:03. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 3 de desembre i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluïsmi Pérez.
Bon dia, ha anat baixant una mica la temperatura i sobretot és a l'alta muntanya, on ja l'ambient es fa una mica més de tardor. Després de moltes jornades d'anticicló, s'ha començat a remenar l'aire. El que no s'ha desfet de moment és la boira d'alguns indrets de Lleida, bàsicament entre la Segarra, la Noguera, el sud de l'Alt Urgell, el Solsonès. Aquí encara tenim Mordor, pel que fa a la meteo, perquè el temps està molt ensupit, fred i força humit. Independentment, alguns núvols més gruixuts tenim a cavall del riu Ter, el Fluvià, la Tordera, arribant fins i tot cap al Vallès Oriental o al Maresme, i en aquestes comarques a cavall del nord de Barcelona i sud de Girona tindrem algun ruixadet al llarg d'aquesta tarda d'una forma puntual, d'una forma intermitent. I el vent, vent tossut a les comarques de l'Ebre i al voltant del Cap de Creus. Aquesta nit no deixeu roba al ras perquè acabarà plovent a gairebé tot Catalunya. Ho farà poquet, però sí d'una forma general. El dimecres ja aquests núvols tornaran a escampar, per bé que al matí encara despertarem ensupits. Us seguirem a la xarxa.
Avui, Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, al Connectats en parlarem d'aquest col·lectiu amb Jordi García, gerent de CIPO i membre de la DINCA. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista avui per analitzar el nou registre de viatgers i què implica, i també de l'exclusió de les dones trans en les competicions femenines aprovada pel PSOE. A partir de les 5 coneixerem Pere Clavé Grup amb Raül Alcázar, director de l'entitat badalonina. Continuarem amb Llengua per parlar de el voluntariat de la llengua amb el Centre de Normalització Lingüística del Prat. I acabarem amb Cultura i la sabadellenca Eva Comas Arnal, escriptora que presenta Mercè i Joan. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4:06 ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa ha situat dos arbres per recordar les víctimes de catàstrofes naturals. Un situat al barri de les Arenes, la Gripe, a Can Molló, en recorda les persones que van patir la riuada de 1962 a Terrassa. I l'altre, al barri del Roc Blanc, dedicat a les víctimes de la Dana del mes d'octubre, que va afectar diverses poblacions de València, Castella-La Manxa i Andalusia. El consistori, a més, ha posat a disposició de la ciutadania unes targetes per escriure missatges i penjar-los a les branques. A la base de l'arbre del districte 6 també hi ha un QR que redirigeix el llibre Homenatge a les víctimes de la riuada, que es va crear per commemorar els 62 anys dels aiguats. A més, des de l'associació Niñas Desaparecidas de la riada de 1962, creuen que és important recordar el passat per intentar no repetir els mateixos errors. L'entitat recull testimonis i treballa per obrir oficialment un procés de recerca d'infants desapareguts després de les inundacions. Al barri del Roc Blanc, concretament al carrer de Sicília, s'ha ubicat el segon arbre dedicat a les víctimes de la Dana.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la cocapital, Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Dos alumnes de Sabadell han estat guardonats amb els Premis Dona Plata Joves 2024, uns reconeixements que entrega des de fa 32 anys l'Associació del Museu de la Ciència i Tècnica d'Arqueologia Industrial de Catalunya. Aquest any aquesta entitat ha distingit el treball de recerca, el TDR, de Jan Iborra, estudiant de l'Escola Pia, per la seva visió innovadora i sostenible aplicada a l'urbanisme industrial. I també el de l'Ivet Jiménez, alumna de l'Institut Miquel Cruz de Font, per ser una proposta innovadora a favor de la inclusió. Tots dos, al igual que la resta de concursants, han estat més d'un any treballant en aquests projectes que ara han presentat als respectius centres i alguns també en aquest concurs. Per a Iborra ha estat més que un aprenentatge acadèmic.
Tenia una idea de què era la sostenibilitat i després d'acabar el treball vaig dir, ostres, doncs, no m'ho esperava això, perquè realment s'han de tenir com moltes coses en compte. I bueno, un cop vaig haver estudiat tot el que era la sostenibilitat en tots els seus camps, doncs em vaig posar a dissenyar els plànols i finalment ja la maqueta.
Els guardons s'han entregat aquest dilluns al vespre i en total hi ha 4 alumnes més distingits arreu de Catalunya.
Gràcies, Júlia. Anem ara fins al litoral. Des de Badalona ens informa Santiago Espasa. Bona tarda.
Bona tarda. El Partit dels Socialistes demana al govern de García Albiol que retorni els 100 euros de la taxa de residus que està cobrant a la ciutadania o la bonifiqui pel que considera promeses incomplertes amb el servei de la neteja. El PSC recorda que el PP havia anunciat que el nou contracte s'havia d'adjudicar a finals d'any i això no s'ha fet encara. La moció socialista al respecte ha estat rebutjada per la majoria popular, tot i el suport de Comuns i Republicans. Guanyem s'hi ha abstingut dient que és sorprenent que els socialistes no haguessin deixat tancar aquest tema quan van negociar els pressupostos. Fernando Carrera, president del grup municipal del Partit Socialista, l'escoltem.
Hem cobrat una taxa que no teníem per què cobrar, per donar un servei que no hem donat, i per tant, és una situació que creiem que és engorrosa. I per tant, el que demanem és relativament senzill, el que demanem és que es tornin els 100 euros als veïns i veïnes de la ciutat de Badalona que han pagat per un servei que no existeix.
L'alcalde García Albiol ha anunciat que el 20 de desembre s'aprovarà el plec de condicions de la nova contracta i s'ha llançat a la piscina amb un anunci que ha deixat per a tècnics presents al Saló de Plens.
La Federació Espanyola de Municipis va sortir aquest cap de setmana demanant al president del govern que retiri la taxa de neteja. I jo li dic, senyor Carrera, si el govern d'Espanya, el senyor Pedro Sánchez, retira la taxa, nosaltres tornarem als 100 euros. No els tornarem, però farem alguna bonificació per als 100 euros.
Els comuns han posat en relleu que la incertesa amb el futur de la neteja a la ciutat afecta 450 treballadors.
Gràcies, Santiago. Seguim encara al litoral, però ara des del Prat de Llobregat. Ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. Avui es commemora el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat i per aquest motiu la Fundació Rubricatos i l'Ajuntament de Prat organitzen xerrades per visibilitzar les necessitats específiques d'aquest col·lectiu i fomentar-la la integració en la vida social i econòmica. La primera serà aquesta mateixa tarda amb la xerrada i quan finalitza l'etapa escolar què? En què s'oferirà orientació i acompanyament a les famílies. Escoltem la directora de Rubricatos, Imma López.
Explicarem quins són els recursos que existeixen a dia d'avui en el Prat i a través de no, la Fundació Rubricatos, quins són els itineraris que es poden seguir si en funció de les capacitats de les persones, centre ocupacional, centre especial.
La xerrada serà a partir de 5:45 al Centre Cívic Sant Jordi, Ribera Baixa. A banda d'aquesta, demà també se'n farà una altra orientada a la integració professional de persones amb discapacitat intel·lectual, en aquest cas a promoció econòmica.
Gràcies, Lluís. Tornem a l'altra banda de Collserola, Castellà del Vallès, Rocío Gómez. Bona tarda.
Bona tarda. El grup pessebrista de Castellà acaba d'inaugurar la 74a exposició de pessebres de Castellà. Durant el tret de sortida de la mostra es va entregar un reconeixement al pessebrista Jaume Muntada per una trajectòria de 50 anys a l'entitat i a Quico Pèlex pels 25 anys al grup. La mostra d'enguany està dedicada al patrimoni de la humanitat i per aquest motiu els diorames hi podrem veure exemples de patrimoni immaterial o material catalogats per la UNESCO per a garantir-ne la seva preservació. Es podran veure un total de 15 diorames i a tots els pessebres s'hi han representat elements del patrimoni mundial com ho són els reiers, la pedra seca, la falconeria, la transhumància, els castells humans, la dieta mediterrània, la Menorca talaiòtica, les coves de Jura de Suàbia o els temples de Bustimbel i també els patis de Còrdoba entre molts altres espais. Una de les novetats d'enguany serà el nou tió que el públic es trobarà a l'entrada del pati a Castellà que pesa 1.000 quilos.
Gràcies, Rocío. I acabarem amb el repàs a l'actualitat de Sant Cugat. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. El periodista santcugatenc Jofre Llombart ha presentat una denúncia als Mossos d'Esquadra per assenyalar uns perfils d'Instagram on es comparteixen missatges anònims vexatoris i que vulneren drets de menors d'edat de la ciutat. És una situació que ha relatat en aquesta mateixa xarxa social el mateix Llombart. La denúncia presentada, ampliable per si altres famílies s'hi afegeixen, és per un delicte de descobriment i revelació de secrets, segons ha informat Mossos a Cugat Mèdia. Llombart explica per què ha decidit denunciar-ho.
La voluntat última a l'hora de presentar aquesta denúncia és que aquesta activitat pari i que aquest compte deixi de ser la plataforma des d'on llançar calúmnies, insults, vexacions, amenaces cap a adolescents de la ciutat de Sant Cugat.
En una altra publicació, el nacional.cat, Llombart explica que el cas que va destapar el caso fa referència al compte d'Instagram cotilleo/sancu, que havia aparegut el passat cap de setmana. Les acusacions i rumors que es publicaven feien referència a alumnes d'un mateix institut de Sant Cugat, segons apunta el periodista santcugatenc, que afegeix que després de la denúncia davant de Mossos i a Instagram, el compte ja ha deixat de funcionar aquesta passada nit. Amb tot, Jofre Llombart alerta que al mateix temps que es tancava aquest compte apareixien 5 més amb petites variacions en el nom que feien la mateixa funció. En una entrevista aquest dimarts a Catalunya Ràdio, Llombart ha concretat que la seva filla s'ha vist afectada per aquesta situació. La rapidesa a l'hora de fer la denúncia va ser clau per poder facilitar als Mossos captures de pantalla del compte, vinculat a la plataforma a través de la qual es publiquen els missatges en forma d'stories des de l'anonimat. El santcugatenc assegura, després d'haver enviat missatges de prova, que existeix moderació de continguts facilitant la publicació de missatges tòxics. Com a... Com a mitjà públic, Cugat Mèdia disposa des de 2021 de l'apartat Ull Crític, dedicat a l'alfabetització mediàtica. Es tracta d'un portal que permet assimilar la sobreinformació constant que afrontem cada dia a través del mòbil, les tauletes i els ordinadors.
A la tarda, no et desconnectis. Connectar.
Aquest dimarts se celebra el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat i nosaltres avui volem aprofundir en el leitmotiv de la DINCAT, la Federació Catalana de Discapacitats Intel·lectuals, l'accessibilitat cognitiva. Molt bona tarda, Júlia Ramon.
Bona tarda, Carme. Per fer-ho, parlarem avui amb Jordi García, membre de la Junta de DINCAT i també gerent de TIPO, un centre especial de treball amb persones amb discapacitat. Bona tarda, Jordi.
Hola, bona tarda, Júlia.
Aquest any hem decidit reivindicar l'accessibilitat cognitiva, la que permet que la informació sigui fàcil d'entendre per a totes les persones. Actualment, on es fa més evident això? On hi ha un major greuge a l'hora de garantir aquesta accessibilitat?
Doncs mira, les persones amb discapacitat intel·lectual conviuen a tots els àmbits que n'hi ha a la vida diària. Per tant, tenim greuges en molts àmbits. A la salut, a la justícia, al dret, a la vida comunitària, perquè és veritat que s'ha tingut una mirada cap a l'accessibilitat molt més lligada a temes arquitectònics, físics, etc., i sensorials, però l'accessibilitat cognitiva lligada a que el món sigui més fàcil d'entendre, doncs està sent com la darrera a abordar per la dificultat que té d'entendre, de què s'ha de fer, etc., i per tant tenim moltes necessitats de millorar-la.
I això, imagino que genera greus discriminacions, no?, respecte a les persones amb discapacitat, perquè, com comentava ara, no?, si hi ha un greuge amb la salut, si hi ha un greuge amb la burocràcia, greuge laboral, educacional, no?, al final tot això té una incidència directa en les persones.
Totalment. El que fa és que impedeix la seva autonomia per fer la seva vida diària. si pensem en barreres arquitectòniques, som molt conscients que aquella persona que té mobilitat reduïda, doncs quan hi ha una barrera arquitectònica, doncs no pot accedir als espais, no pot participar o entrar a una web si no està adaptada, no a nivell sensorial, etc. Doncs posem el mateix per persones que tenen dificultat de comprensió. Si arriba a un lloc i no entén què ha de fer, com s'ha de comunicar, cap on ha d'anar, no pot entendre una web, exactament va a un acte cultural i no entén l'hora de què va, etc., doncs tot això dificulta la seva vida diària.
Això, en quants casos, no?, o en quantes incidències acostumeu a rebre, ja sigui a la DINCAT, com a terme més general, o a CIPO mateix, més en l'àmbit local, no? O sigui, quantes incidències d'aquest tipus o quantes persones es veuen afectades per aquest greuge?
Bueno, al final és tot el col·lectiu. Com ho suplim? Doncs amb ajudes de suport. És a dir, al final, com tenim persones de suport amb les persones, doncs quan arribem a llocs que no entenen, hi ha un suport que els ajuda, ja sigui la família, ja siguin els companys, ja siguin professionals, però això no deixa de limitar també la seva possibilitat d'autonomia, amb la qual cosa el que persegueix aquest foco que s'ha posat aquest any, no?, des de DINCAT, és per fer un món més fàcil d'entendre per tothom, no?, i per als primers, per tant, que aquesta vida independent, no?, aquesta normalització amb la que sempre lluitem, doncs que sigui el màxim possible i que no requereixi de sempre i en tot moment d'un suport per poder superar aquesta barrera cognitiva.
Justament per treure aquest suport i garantir com aquesta autonomia, no?, de les persones amb discapacitat, a la pàgina web de CIPO, per exemple, sí que heu implementat algunes estratègies enfocades cap a aquesta inclusió, com és el fet de la lectura fàcil, no?, que al final estructurant les frases d'una manera, no?, i oferint un llenguatge doncs més simple, pot ser que la persona sigui capaç d'entendre-ho sense el suport de ningú, com comentàvem ara. Aquest, la lectura fàcil, és un exemple que cada vegada s'està implementant més, o que encara us trobeu que hi ha molta mancança, o que encara hi ha molta resistència a implementar-lo?
Hi ha mancances i resistències, perquè moltes vegades tothom pensem que els documents que n'hi ha són difícils de fer-los més senzills. Parlem, per exemple, de temes jurídics o de temes de relació amb l'administració, i sempre la barrera és que això no es pot simplificar, perquè la simplificació no només ajudarà al col·lectiu de persones amb discapacitat, sinó que ajudarà a molta més gent, inclús a persones que creien que tenen totes les capacitats plenes, a entendre moltes vegades aquests tràmits.
Sobretot els tràmits burocràtics i jurídics, eh?
Per exemple, no? I llavors, quan fem aquesta mirada, fem una mirada que hi ha aquesta reacció, no?, de barreres, perquè s'entén que és molt complicat i que no es pot canviar. Llavors, la lectura fàcil és un mitjà que s'està posant a sobre la taula, que hi ha un interès per part de l'administració. L'Ajuntament de Sabadell ha mostrat interès, el síndic de Greuges ha mostrat interès, però és veritat que també té una dificultat a l'hora d'implantar-lo, perquè el que es fa és tota una revisió, no?, dels documents perquè siguin amb lectura fàcil, i després una validació per les persones que ho han d'entendre, amb la qual no és un mecanisme automàtic, sinó que és una eina que requereix tot un esforç, però que, bueno, s'han de posar recursos, s'ha de posar la voluntat, s'ha d'eliminar barreres perquè cada vegada n'hi hagi més documents, processos, formularis, etc., webs amb lectura fàcil.
A banda de la lectura fàcil, quines eines més hi ha?
Doncs eines que n'hi ha, per exemple, és una mirada d'un disseny universal, no? Quan tu planteges qualsevol document, qualsevol web, és aquest concepte que diem de la diversitat universal o del disseny universal, no? Que es pensi en tot el que pot millorar l'accessibilitat a aquests documents i a aquestes pàgines web. Després també hi ha un tema amb els espais, de que la senyalètica sigui útil i sigui entendible. Quan arribes a un espai públic, quan arribes a un lloc de treball, doncs que la manera de senyalitzar doncs permeti que les persones es puguin desplaçar ràpidament i puguin entendre. Això a vegades és curiós, perquè això a vegades s'han anat a fer auditories d'espais i això al final pot xocar amb el disseny, no? Inclús a vegades veiem dissenys, no?, en el nostre dia a dia dels serveis públics, de lavabos, que resulta que són tan difícils que a vegades tu has d'interpretar qui és el d'home, el de dona, el mixt, etc. Doncs clar, el disseny és molt xulo, però moltes vegades pot dificultar aquesta mirada d'inclusió i d'entendre-ho, no?, per part de tothom. Un altre són el tema de suposar en la comunicació. Doncs a vegades hi ha conceptes que són difícils d'entendre i només amb una explicació detallada del que significa, doncs les persones ho poden entendre millor, no? A vegades no es canvia el la terminologia, perquè és la que s'ha de fer servir, però si tinc una explicació al costat on es pugui explicar aquest tema, doncs ajuda a la comunicació, no? O a l'hora de fer, com dèiem, no? Frases senzilles, conceptes clars, o de comunicar-nos als mitjans, doncs també facilita aquesta ajuda que tothom pugui entendre la notícia, la web, etc, etc. L'ús dels l'ús dels pictogrames també és algú que ajuda molt. És veritat que hi ha molta diversitat de pictogrames i això també hem d'aconseguir estandarditzar, però sí que una mirada cap a fer servir pictogrames també no amplia i ajuda inclús a persones que tenen dificultat en l'idioma, doncs que venen de cultures potser molt diferents, idiomes molt diferents, i que llavors, tot i que estigui clar, no, l'idioma en el que està descrit, un pictograma li pot ajudar. Doncs persones que tenen dificultat, no, per entendre el llenguatge escrit, doncs els pictogrames també són molt útils. I després, la que comentaves, Júlia, la lectura fàcil, que és algo que òbviament és el que també s'està posant molt hincapié perquè ajuda a entendre-ho. T'he de dir, per exemple, que a vegades com a membre de Dincat ens arriba informació d'algun document un document normal i després amb lectura fàcil. Doncs moltes vegades anem a la lectura fàcil i fem servir la lectura fàcil, no? Perquè ens ajuda molt a entendre exactament el que estem dient en qüestions més tècniques que l'altra. Per tant, en primera persona et puc dir que la lectura fàcil ajuda a tothom a entendre millor els continguts.
Que és eficient, no? I sobretot pues, per les persones que realment el necessiten. Totes aquestes eines són fàcils d'implementar, és a dir, al final doncs, tenen aquest resultat, aquest efecte, però a l'hora de materialitzar-lo, això és complicat o és una cosa que es pot fer fàcilment?
Com comentava abans, és un tema complicat. És un tema que...
Tots, eh? Tot, qualsevol de les eines.
Tenen la seva dificultat. És a dir, s'han de fer ben fetes perquè estem parlant d'un concepte de comprensió. A vegades la comprensió, tu pots entendre que per algú ho comprendrà molt fàcil, els mitjans de comunicació segur que teniu moltes vegades, no?, aquest tema sobre la taula, no?, com fer un titular o com fer una notícia perquè s'entengui el màxim possible, i segur que teniu les vostres, no?, les vostres reunions per com fer-lo. Doncs que el tema de comprensió és un tema complex. Fàcil o difícil seria complex. Llavors s'ha de fer professionalment. És a dir, com comentava, sempre hi ha d'haver un equip de validadors, ja sigui a les auditories dels espais, ja sigui a documents de lectura fàcil, i això requereix temps, dedicació de persones justament usuàries, de persones amb discapacitat intel·lectual, per llegir el que s'ha escrit, per anar a visitar l'espai. Per tant, requereix d'una dedicació de les persones en aquest sentit. I que després tinguessin la garantia de que això pot funcionar a nivell general. Abans comentaves dels pictogrames, no? Hi ha molta diversitat de pictogrames i, per tant, també hem de veure quins són o intentar estandarditzar quins són els que realment poden servir o d'ús habitual per tothom. Per tant, el que sí que és imprescindible és que tots comencem a fer aquesta mirada, igual que vam fer per les barreres arquitectòniques, les barreres físiques, que tothom posa una mirada, no?, quan obre un negoci, quan obre un equipament, quan doncs, tothom és, bueno, cadira de rodes, persones invidents, persones, no?, amb dificultat auditiva, doncs que quan comencem a pensar això, també comencem a pensar i el tema de la dificultat de comprensió. Si aconseguim, no?, aquesta sensibilització que tothom, igual que pensar en els altres àmbits, no?, de universitat, no?, d'accessibilitat universal, pensi també a l'accessibilitat cognitiva, començarem a guanyar molt terreny. Pensa que el codi d'accessibilitat que es va aprovar, l'accessibilitat cognitiva està dintre d'aquest codi. Per tant, també hi és una obligació, no?, i un compromís que també les administracions públiques, les empreses, les institucions han de complir i han de posar foc per poder-lo complir.
Campanyes com la d'avui, campanyes de sensibilització, d'informació, de conscienciació, dies internacionals com aquest, les jornades que es van fer també divendres des de la DINCAT a l'hora de visibilitzar aquest col·lectiu, serveixen? Són útils a l'hora doncs, de traslladar totes aquestes desigualtats que pateixen les persones amb discapacitat?
Són molt útils perquè és una manera d'estar, com avui, no?, als mitjans de comunicació, de poder explicar aquesta realitat, de poder que comprenguin, no?, aquesta dificultat que tenen, que si no estàs, no tens un familiar o no estàs amb el sector, moltes vegades desconeixes. Llavors és una manera de donar aquesta visibilitat i de fer aquesta sensibilització. La jornada que va fer divendres passat, no?, de DINCAT també va ser molt interessant perquè els protagonistes eren les persones, no?, que pateixen aquesta dificultat de comprensió i, per tant, escoltar-los, no?, veure com s'explicaven, com volien ser validadors, no?, de tota aquesta accessibilitat cognitiva, era molt enriquidora. Per tant, ells veuen aquesta també aquesta realitat al seu dia a dia, aquesta dificultat, aquesta necessitat de millora, i són els primers que estaran perquè això funcioni.
Per últim, reptes per davant que hi hagin ara mateix sobre la taula.
Moltíssims, com a sector, moltíssims. Tenim, ara mateix justament estem en temes de pressupostos, amb la qual estem des d'aquí lluitant per una millora, com ja he dit moltes vegades, de dignificació, no?, dels socis salaris dels professionals que es dediquen a l'atenció de persones amb discapacitat. També amb un tema de revisió de la cartera de serveis, que també és una necessitat urgent per noves realitats, com estan sorgint de persones amb aspecte autista, que des d'educació, de l'escola d'educació especial ens estan dient. Un tema de formació formativa, la formació adaptada per millorar la formació de les persones i per millorar la seva ocupació en puestos més dignes, amb una retribució superior. És sempre el tema del gènere, no? El lluitar perquè les persones, les dones, no?, amb discapacitat intel·lectual, doncs, tinguin una mirada i una atenció personalitzada en tot el seu àmbit, no?, i eliminar aquesta bretxa de gènere que existeix també en la discapacitat intel·lectual. I també tot un tema lligat a la salut, no? Estem mirant d'intentar tot el tema de les polítiques no afectives, sexuals, reproductives de les persones amb discapacitat intel·lectual i sobretot de les dones, doncs com posar-les també sobre la taula perquè aquest dret també sigui un dret pel col·lectiu.
Moltes gràcies, Jordi, per haver-nos doncs aproximat una mica més la realitat de tot aquest col·lectiu en un dia com avui.
A vosaltres i gràcies per donar-nos visibilitat.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Encara no són 4:45 de la tarda, falten escassos segons, però arribem a l'hora de la tertúlia amb puntualitat. I anem a saludar ja les nostres participants. Ana Maria Vives, infermera i presidenta d'Anastàsies de Badalona, el grup de dones que treballa per la cultura. Molt bona tarda, com estàs?
Molt bé, Carme. I tu també?
També, aquí fent ràdio, compartint aquesta estoneta, que s'hi està molt bé.
Oh, i tant, que s'està bé.
La Lourdes Dalmau és professora llicenciada en Economia i Empresa. La tinc aquí al meu costat, a l'estudi de Sant Cugat. Lourdes, bona tarda.
Bona tarda per tu i per tothom.
I la Míriam Mucendo és mestra i activista. La tenim a Sabadell via telefònica. Míriam, bona tarda.
Bona tarda.
Avui, tertúlia de dones. I comencem parlant d'un tema que ens afecta a tots, homes o dones, si és que ens agrada viatjar i visitar altres indrets. I per què parlem avui del turista? Doncs perquè ja ha entrat en vigor el nou registre de viatgers, que implica que els que ens hem de registrar en un establiment, digue-li doncs un càmping o un hotel o una pensió o el que sigui, o hem de llogar un cotxe, per exemple, doncs a partir de ja hem de donar més dades personals. Què ha provocat tot això? Doncs que el sector turístic estigui enrabiat, enrebotat, perquè diuen només ens faltava això amb els problemes que tenim. Ens estan obligant a tenir més personal per poder atendre en condicions a tota la gent que arriba i s'ha de registrar. De fet, han començat a prendre accions legals contra aquesta norma perquè argumenten que és incompatible amb les directives europees. Si abans havíem de donar el DNI i la targeta de crèdit, doncs ara necessiten saber el lloc de residència, el telèfon fix i el mòbil, el nostre mail, la relació de parentesca si viatgem amb menors. Tot això per què? Doncs perquè el govern diu que és una eina molt important per la lluita contra el crim organitzat i el terrorisme. Aquest és l'argument principal. D'entrada, doncs, com valoreu vosaltres aquesta nova norma que també, com a turistes, com a visitants o viatgers, també ens afecta, perquè haurem de donar algunes dades més de les que no donàvem fins ara?
Començo.
Tu mateixa.
Pues mira, jo sempre amb les coses sempre intento posar en una balança, no?, pros i contres de totes aquestes qüestions. Aleshores, per una banda, a mi m'agrada molt la seguretat, em dona molta tranquil·litat i m'està molt bé, i no tinc res a amagar i per la qual cosa no m'importaria facilitar totes les dades. Però per una altra, em preocupa l'ús que se'n faci d'aquestes dades. Em preocupa la ciberdelinqüència. Sé que no fa massa, aquest estiu crec que va ser a l'Autònoma, van entrar i van robar dades. Precisament, no sé si fa un parell de dies, uns hackers van anunciar que havien entrat als serveis d'informàtica de les dades que tenen l'administració i senda pública, i això és, per mi és molt greu, de seguida van desmentir-ho, però, clar, jo sempre dic, totes les mesures de protecció d'aquestes dades nostres les fan persones, no?, que en saben i que procuren mantenir-nos doncs, controlades, però tanmateix hi ha persones que no tenen aquesta bona voluntat i el que volen és entrar, aconseguir-les per vendre-les i per una utilització indeguda. I això em preocupa tant quan veig que quantes estafes s'arriben a produir a través de la xarxa, sí, i tot plegat. I aleshores el que crec també és que, bueno, potser per comparació amb d'altres països, si els altres països no ho fan, home, podria trobar també un equilibri. No sé per què aquí hem de ser els més millors, en aquest sentit.
Home, no sé, potser és que hi ha més crim organitzat i terrorista, no?
Com ho som tan poc, amb tan poques coses, doncs mira, en algú que volen ser els primers, guaita.
Però, guaita,
no ens agrada.
Guaita,
estic totalment d'acord, amb el tema del tracte de les dades, sí, sobretot, és el que em preocupa.
No, i llavors una altra cosa, també, no sé on t'ho vaig sentir, no? Tu imagina't que arriba un autocar amb 60 persones a un hotel. Uf. Clar, totes baixen de cop.
Te'n pots anar a dinar abans de registrar-te.
Sí, imagina't, vull dir, ja no és tan sols l'equipament de l'hotel, que encara que posin més personal, vull dir, sobrepassa, m'escreix les capacitats d'anar amb una relativa rapidesa, no? Aleshores, clar, és això, vull dir, no s'ho poden analitzar una mica millor?
Anna Maria, com ho veus tu, això?
Aquesta mesura, la veritat és que no m'agrada gens, però gens. Ja ens tenen prou...
controlats?
Les nostres dades es tenen prou controlats perquè a sobre tinguem que donar. A més, imagineu-se, no?, el que viatja per feina, el mòbil de la feina o el mòbil de casa, el fix de la feina o qui té fix a casa, que ja quasi ningú en té. Llavors, clar, hi ha una... A més, vull dir... Realment, els terroristes, si això és per lluitar contra el terrorisme i contra... Realment, tan tontos se'ls imaginen com perquè ells no sàpiguen, vull dir, esquivar totes aquestes problemàtiques i donar dades que siguin falses i tot plegat. És que de veritat que no ho entenc, eh? Vull dir, és el que comentava la Míriam. Sembla que vulguem ser els més guais dels paraguais i quan realment, vull dir, aviam, és que jo... Persones grans, imagineu-se, un autocar de l'Inserso.
Sí.
Correus electrònics, mòbils, que ni se'ls saben. Tinguer que obrir el mòbil, consultar... Voleu el de la meva filla, el meu, el de casa? És que, escolta'm, de veritat, eh? Jo, fan... Bueno, treuen... Mira, i quan vulguin piratejar qualsevol cosa, ho fan. Vull dir, bancs, caixes, i a sobre, imagineu-se la persona doncs, que tingui, sigui l'amo d'un hotel o d'una agència de viatges o d'un lloguer de cotxes, que no sigui que aquestes dades les vulgui fer servir per estar-te bombardejant contínuament amb anuncis en els mòbils, que ja els tenim prou col·lapsats, doncs rebre informació que nosaltres no volem. I
de
qui ho podrà controlar-ho, això?
De fet, aquesta informació després l'han de passar al Ministeri
d'Interior. Sí,
no
sí.
Tota.
Sí, però és això el que deien, no? Que si saben hackejar, van hackejar doncs, l'hospital, ara no me'n recordo quin hospital era, o dades de la meva salut, sí. Doncs perquè qui ens assegura que no poden hackejar aquestes dades al Ministeri, no? És que no sé. Jo, sincerament, no li veig. Veig que hi ha altres prioritats abans, no?, a l'hora de lluitar contra el terrorisme o la tracta de blanques, de menors. Penso que, no sé, jo no sóc experta en camp de seguretat, ni de seguretat informàtica, ni molt menys, però, ostres, no sé, penso que potser posar l'ull en altres coses
Però penseu que des del punt de vista del consumidor, del client, que som nosaltres, penseu que serem més reticents a fer doncs, alguna d'aquestes activitats? És a dir, sortir per registrar-te, haver de viatjar, haver de llogar un cotxe...
Rondinarem en un moment, però no crec que això ens faci quedar-nos a casa, ni molt menys.
Si no ho van fer la taxa turística, no ho ha fet moltes altres normatives que han anat posant, algunes més lògiques que d'altres, no? Però vull dir, si no ho ha fet la taxa turística, que era pagar, donar les dades que és gratis, jo crec que ho acabarem fent, com dieu, rondinant, enfadades, però... I en contra, però ho farem perquè al final passem pel tubo. Sí, el sistema, jo crec que el sistema et va fent com poquet a poquet, no? Et va donant i de cop, saps? És com una tonteria, però jo què sé, YouTube, no? O sigui, és com, et van donant i ara tens anuncis, només obrir el YouTube. Doncs sí. Això és una mica igual. Et fan tot molt fàcil i després, poquet, quan t'has enganxat a aquella activitat, no? Ja t'ho posen més difícil.
Bé, des del sector turístic estan demanant que s'ho repensin, que no sé si al final farà marxar enrere el govern, perquè potser hi hauria altres fórmules per lluitar contra el crim organitzat i el terrorisme que no hagi de passar per aquí.
Jo penso que aquesta és totalment marginal, perquè realment això és com el que va robar. Tu no vas disfressat de lladre perquè diguin, mira, aquest va robar. Home, vull dir, si us plau, els que realment volen delinquir ja portaran els mitjans per evitar que siguin detectats, que és el que pretenen.
Sí, jo crec que al final és endurir una mica tot el tema de les lleis, no? També, més que això, o sigui, en el sentit que s'ha dit, vam tenir un cas de tracte de blanques relacionat amb els grups neonazis d'aquí de Sabadell, i per una banda ni l'Ajuntament es va posicionar com es diu això?
Acusació
pública, i a més després, bueno, estan tots al carrer, vull dir, van estar uns mesos, els altres n'hi els van ficar a la presó, van trobar un munt d'armes, un munt de drogues, i eren d'aquí, de Sabadell, vull dir que ni terrorisme internacional ni res, Sabadell, Castellà del Vallès, de tota la vida, els nazis de tota la vida, que diem, i dius, si els coneixem tots i tenien aquí un prostíbul al costat de casa meva i no passa res, un dispositiu increïble, i al cap de 6 mesos tots per aquí voltant. Perfecte.
Per tant, no crec que serveixi tampoc ni de una mesura dissuasòria per aquestes...
Ens hem posat totes d'acord, votem en contra.
Sí, és que a més, vull dir, si això no és una normativa que surt de l'Estat espanyol i els altres països d'Europa, és que jo això tampoc no ho entenc. Estem en una Unió Europea, estem sota unes lleis que ens regeixen a tots els països, i de cop i volta ens podem desmarcar amb unes lleis que si els altres països no les tenen i també lluiten contra el terrorisme, doncs no hi veig el que ara tenim que donar totes aquestes dades i enviar-les al Ministeri d'Interior i tot plegat, perquè és que al final és que estem tan vigilats i tan confiscats i tan controlats que, perdoneu-me, però ens estem passant de mida, eh?
Jo us compartiré una experiència que aquest tema m'ha fet pensar en alguns països quan viatges, i jo recordo haver tingut una experiència d'aquest tipus, i no era gaire lluny, era aquí al Marroc.
Sí.
I, o sigui, dades com aquestes que nosaltres ara començàvem a enumerar, doncs pràcticament totes, i fins i tot una visita al domicili on estaves allotjat per fer la comprovació pertinent. Vull dir que sembla més propi d'altre tipus de països on realment diríem que el control policial sí que funciona d'aquesta manera.
Al final fa pensar, no?, que potser no és tant el que volen controlar el terrorisme, sinó el que volen és saber més de tu, no? Controlar-te aquí vas...
Sí.
I aquí aquest país els hi encanta saber de nosaltres. Realment són uns grans xafarders.
A tothom, eh? Jo penso que en realitat un està al poder
cert, és una cosa, no?, que fa que actuïs d'una manera omnipotent i volent controlar-ho tot, no si se t'escapi una mica, no? Però vaja, què hi farem?
Doncs continuem viatjant, pel tubo. No? Si toca, si toca.
Sí, jo, clar, si faig una cosa... Primera, que jo no soc massa de viatjar, quan haig de viatjar normalment és per algun tipus d'obligació.
És igual,
no,
però no si, si te'n vas a Cambrils,
si
haig de fer-ho, un hotel, o, igual, o un càmping.
Ho hauré de fer, perquè clar, obliguen, i que ja hi havia una norma d'entrada, quan anem a un hotel ens prenen les dades i passen l'informe policial, eh? O sigui, el que no acabes d'entendre és per què afegeixen tanta informació al tema. Però bueno.
I després jo he pensat, val, molt bé, un número de mòbil, com te'l comprovaran si és el teu? És que no ho sé, eh? Vull dir,
et trucaran, et faran un
llenai. Una perduda.
Només que, a veure si sona o què.
És que, clar, és que hi ha una sèrie de coses que dius, bé, aviam, i aquesta persona que vostè porta, qui és? Pues, aviam, és el meu veí, que punyeta. Vull dir, és que, clar, hi ha una sèrie de coses que penses com... Aquelles persones que estan registrant a 60 persones de cop en l'hotel, com poden comprovar que les dades que els hi estàs donant siguin reals o no siguin reals? O és que no ho sé.
És que l'hotel d'entrada ja no les comprovarà.
Clar.
Vull dir, les recollirà...
Les apuntarà...
Exacte. Les recollirà i...
Clar, i les enviarà a interior. I després tu pots dir, oh, no, és que he canviat el mòbil, vull dir, el vaig perdre i l'he canviat, o he canviat de companyia, m'han donat un número. És que, clar, és que hi ha una sèrie de coses que dius, mare meva, ganes de complicar la vida a les persones.
I estem parlant dels hackers, però també, vull dir, només amb les clavegueres de l'estat, vull dir, a mi tampoc em fa molta confiança que tinguin les meves dades a interior, aquí,
Clar, clar.
No sé.
És que directament a interior...
Jo què sé, no sé, em fa por, sincerament.
No, jo si tu tens un comportament, diguem-li, normal, habitual, jo, que diguem-li, l'autoritat les pugui tenir, bueno, doncs, pues, Hisenda, ja us asseguro jo, que us té molt fitxada.
Sí, no, i tant.
Amb la qual cosa, vull dir, aquí...
I la DGT, vull dir, si ens té tothom, sí. Vamos.
Sí, aquí l'important és que les pugui utilitzar delinqüents, que per qualsevol raó les puguin utilitzar delinqüents.
I ja ho han vist, que poden fer-ho.
Escampades, clar, un hotel, quina xarxa ha de tenir? Bueno, m'imagino, les dades les entraran en una plataforma, serà controlada, però quin
pel
tipus
Ministeri
de plataforma?
De l'Interior.
I espera que no es pengi. Tu ara mateix he anat un autocar de 60 persones. Un moment vaig anar... Ui, s'ha penjat el sistema. Per favor. Per favor, em poso una...
És molt possible, perquè les aplicacions aquestes... Com a mestre, quan ens toca posar les notes a tots a l'hora, allò és un desastre. Vull dir, que segurament, com dieu, quan hi hagi un volum molt gran a l'hora de gent o èpoques de vacances, allò serà un caos absolut.
Es col·lapsarà el sistema. Sí. Molt bé, doncs... Continuem amb el govern, us sembla? Perquè aquest cap de setmana hi ha hagut el Congrés Socialista, hi ha hagut un parell d'esmenes que han generat debat i polèmica, perquè d'una banda ha aprovat que s'exclogui les dones trans de les competicions esportives femenines. En el seu moment, amb alguna competició, ja hi va haver, sí, ja hi va haver reclamacions, no consideraven pertinent la participació d'aquestes esportistes, i, a veure, el debat o el dilema està servit, no cal que el PSOE aprovi o deixi d'aprovar, però... Sí que m'agradaria saber una mica com ho veieu vosaltres. Haurien de participar o no en competicions esportives femenines?
Doncs jo crec que sí, sincerament. O sigui, penso que l'esmena aquesta que prohibeix que cap persona masculina pugui participar en aquestes categories, perquè, clar, primer de tot hem de veure, no? El sexe biològic parlen, no? Per tant, elimina del mapa totalment a les dones trans. I sabem del cert, perquè hi ha 1.000 estudis, perquè s'ha de justificar tot molt i molt bé, que no té per què ser superior en res una dona trans i una dona biològica, diguem. Seria com prohibir els blancs fer natació, perquè s'ha demostrat que són molt més ràpids que els negres, no? Per tema muscular o jo què sé, o altres avantatges biològics, no sé. Si tens més d'un 45 de peu, no pots fer natació perquè portes les pales posades, no? O no sé, si ets una persona molt alta en bàsquet, tampoc. No sé, sincerament no ho veig. El que potser sí que s'hauria de replantejar són les arcaiques categories. Pel meu gust, una mica tot plegat el que té a veure amb les Olimpiades, posant el cas d'abans de la dona boxejadora, perquè a més es marca una segregació brutal, tenint només en compte el que la societat, moltes vegades occidental, considera vàlid dins d'aquest sistema binari de dona-home. Perquè no només parlem de les dones trans, aquí estem parlant de dones racialitzades que poden tenir testosterona més alta, inclús, o sigui, van dir fa anys que la Maria Patiño era un home, havia sigut un home, no? O sigui, ara me'n vaig de l'esport per anar al periodisme, però vaja. Simplement sortir d'aquest patró cromosòmic vàlid. O sigui, el que estem fent és les persones intersex eliminar-les del món, també. O sigui, el que abans es coneixia com a hermafrodita, no? Maldit hermafrodita. On es col·loquen aquestes persones? Perquè el sexe es diferencia a nivell gonadal, és a dir, a nivell de les parts que considerem úniques per definir quin sexe té aquella persona, el fenotípic, que seria les característiques físiques d'aquella persona, i després el cromosòmic. Entrem també en tot un món de persones que són XXY, és a dir, fora d'aquests patrons. Llavors, no sé, jo crec que hem de donar-li una volta molt gran a tot això, perquè per començar hauríem d'aprendre més història i ser més empàtics i empàtiques, perquè eliminar sigles el que fas és amagar realitats, eliminar de l'ideari, al final col·lectiu, inclús això, persones intersex que neixen amb els dos sexes, i alhora apropa totalment el discurs hegemònic de l'extrema dreta. O sigui, penso que és super, super perillós i obre la porta a anar eliminant lletres i, bueno, ja fa una repressió brutal contra el col·lectiu. Jo penso que el feminisme o és transinclusiu o no és feminisme.
Vinga, més opcions.
Jo aquí discrepo totalment.
Estàs en el teu dret, això és una conversa compartida.
Per això ho dic, no? Perquè ara imagina que ens unim tots, no? Passen molts anys i uns excavadors, no, troben les nostres restes.
Què vols dir que ens unim tots?
Que ens morim, que ens morim.
Però és que això ja passa, vull dir, hi ha molts estudis, allà... Arqueològicament hi ha molts estudis.
Sí, no, perdona.
La Margarida González, són expertes.
Perdona, però llavors allà t'analitzen i et classifiquen amb el que tu ets, un home o una dona, no entren a entrar si ets trans o no. A partir d'aquí, bueno, o sigui, jo sempre he estat partidària...
Vull dir, a nivell històric, vull dir...
No,
a nivell... Perquè ho sé molt a nivell d'arqueologia.
Aviam, a nivell...
He estudiat molt aquesta base arqueològica per poder tenir aquests arguments.
Sí,
per això diferenciar molt el tema fenotípic, gonadal i cromosòmic, i també s'ha de relacionar el sexe, s'ha de diferenciar sexe-gènere, i és aquí... on tenim el problema,
bueno,
també.
Insisteixo que si passen els anys i tal i t'analitzen, no veuran el que tu et senties o com eres i tal,
sí,
sinó que...
Em deixa, si us plau,
acabat. O sigui, intento estar respectuosa, jo no opino igual que tu.
Vale,
jo no opino igual que tu.
Amb dades.
I jo, sí, amb dades m'estic referint jo, eh? Tu tens unes i jo me'n sostenc les meves opinions amb d'altres. I el que t'estic dient és aquest fet, de que si passen els anys, et troben, t'analitzen, et determinen com a home i dona i no n'hi ha un altre. A mi, a part d'això, la gent que se senti com vulgui. Però si a l'hora de la veritat estem fent uns campionats, diguem-li, que han estat clàssics, si vols que canviïn la normativa i tal, això no ho sé, però de moment estan clàssics. Però d'igual manera que amb la boxea hi han categories per pes, per tot això, vull dir, escolta, amb les característiques habituals d'un sexe és diferent a la de l'altre. I aleshores posar-nos a competir amb una persona que se sent d'una altra manera però que té les característiques d'un altre sexe, doncs no és just. Això perjudicaria a les dones clàssiques en termes generals. I per tant no hi estic d'acord perquè al final hi haurien sempre uns quants que ho guanyarien tot. Ara se m'ha anat al salt al cel. Com que
doncs mira, aprofitem que entri l'Anna Maria. Sí. Vinga.
No, jo el que crec és que tenim que conviure amb totes les diferents diversitats que existeixen actualment, incloïdes les sexuals. Jo, clar, això a mi em preocupa moltíssim, perquè aquí estem dient...
Actualment. És que
tu sí, tu no...
És actual.
tu t'ets cloc
i llavors... La gent intersex i la gent transgènere i la gent homosexual, vull dir, porta tota la història de la humanitat.
Però tu digue-li... I si deixem a l'Anna Maria? Que ens...
Bueno, escolta, que a mi em s'ha mantallat fins que hi ha hagut...
Lourdes i Míriam, ara us esteu una mica tranquil·letes i deixem a l'Anna Maria que es posi ella la seva, el seu argumentari. Vinga, Anna Maria.
No, que jo dic que a mi això ara em fa molta por, i més amb tota aquesta derivació cap a partits d'extrema dreta que està havent-hi a tot arreu, doncs em fa molta por començar a classificar la gent. I això no deixa de ser una classificació. Vull dir, tu tens que estar en aquest grup i no et pots moure d'aquest grup i tu tens que estar en aquest. I això, aquestes discriminacions, jo les trobo molt perilloses, moltíssim. I més ja dic, amb la deriva que estan prenent molts països cap a l'extrema dreta. Es comencen per coses petites i amb coses que no tenen importància i a vegades doncs, tot deriva a coses molt més i grans i molt més importants. Aquesta és la meva opinió.
Mira, a mi m'agradaria posar també un exemple molt real. Ara s'ha posat molt de moda el futbol femení, no? I el reconeixement. Per què no fan un futbol barrejat? Perquè hi ha totalment femení d'acord. I masculí. Per què? Pues perquè hi ha unes característiques.
Mira,
que
l'altre
passa
dia,
un...
No, l'altre
et dona una empenta i t'estavella. Tu agafes un tio i... Mira una cosa, lleons i lleones, els veus que són diferents? I jo no dic que el seu comportament personal pugui ser el que vulgui.
L'educació en gènere.
No, és que, escolta'm, és que les persones... Mira, amb la majoria d'espècies, les femelles tenen unes característiques diferents als mascles. I jo no dic que les persones no puguin, diem-li, traspassar d'una banda a una altra, però llavors el que no pots, diem-li, és posar-les a competir amb les mateixes circumstàncies, per exemple, físiques, si el ser d'un sexe o d'un altre determina unes capacitats físiques.
I si tens síndrome de Klinefelter, per exemple?
Bueno, doncs això són persones especials, d'això n'hi ha un...
No, però...
Són insignificants.
Perdona, és un 7% de la població mundial. O sigui, és brutal. Tu saps la quantitat de persones que és el 7% de la població mundial?
Doncs un 7% no deixa de ser un 7%. Vull dir, el que és...
Però no tens ara... dret, llavors, el 7%
bueno,
del món doncs,
escolta,
no té dret
a... Que facin un campionat de persones amb aquestes característiques.
Home,
però no pots barrejar avellanes amb ametlles. Que no pots barrejar avellanes amb ametlles.
Això m'ha recordat a les peres i manzanes de...
No, sí. Escolta'm, si tu has de posar força, escolta'm, anem a fer la força així amb els braços, anem a fer un campionat i que es vagin...
Depèn d'aquí.
No depèn d'aquí. De manera natural. Escolta'm,
de manera natural,
per exemple, la força física està, diem-li, més basada en els homes, i les dones sempre estarien per sota, em nego. Et nego haver de competir en nivell de força?
Sempre no,
doncs,
No.
Aviam,
no. Hi ha dones que treballen, bueno, que treballen
però,
i tant.
Perdona'm un moment, Carme. Si tu treballes un home i una dona de la mateixa manera, amb les mateixes hores, en les mateixes condicions, el resultat final és que l'home tindrà una força física més gran que la dona.
Però
és que en termes generals, evidentment, les anècdotes són anècdotes. En termes generals és així. Mira, és el mateix quan ens fem grans, a tots ens torna el cabell blanc, ¿vale? Algun trobaràs de moré i algun de calvo, però a la llarga i amb el temps tots tenim el cabell blanc. No pots lluitar contra el que és natural. I ja està.
En qualsevol cas, el punt de partida, jo diria que no és el mateix, encara que agafis un home i una dona. No, no, el punt de partida ja no és el mateix, perquè són persones
ja no
totalment diferents, és que és igual.
Sinó a nivell social, com t'han criat a nivell social? Quines expectatives t'han posat com a dona i com a home?
Jo? M'estàs parlant a mi personalment?
No, en general.
Anava a dir perquè...
Jo no sé com t'has criat.
Ja pots parlar de tu,
Si no estic parlant en general,
Jo, amb tot d'homes. Jo amb nois, perquè les noies les trobava una mica toves.
Doncs mira, això és molt masclista.
Sí.
Les idees de divisió de gènere, sobretot ben
a veure si
acabarem del segle XIX.
Acabarem el debat.
Dona, casa està a casa. Vull dir, no podem estar amb aquest viatge sociocultural.
Vinga, mira, acabarem. Jo us explicaré ara una història per acabar. Dos o tres dies hi va haver un partit dels dos equips masculí i femení del Sant Cugat per... commemora el 25ena, la setmana del 25ena. I hi ha esports que fins a la categoria la B els equips poden ser mixtes. Sí. O sigui que aquí deixem la dada. Senyores, gràcies per l'estona de conversa. Ana Maria, Lourdes, Míriam.
Gràcies.
Que hi hagi
fins
pau.
Una altra.
Gràcies. Apa, bona tarda.
Adéu-siau, bona tarda.
Adéu.
14 anys.